Creixen els casos de racisme policial atesos per sos-racisme a Catalunya. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Per primera vegada en 5 anys, el racisme policial és la tipologia de violència que més atén l'ONG SOS Racisme, que avui ha presentat el seu informe anual i on explica que l'any passat van atendre 110 noves víctimes de racisme perpetrat per les forces de seguretat i, segons recull aquesta entitat, la Guàrdia Urbana de Barcelona és el cos que presenta més queixes. L'entitat també alerta que 7 de cada 10 persones no denuncien per la percepció d'impunitat que hi ha dels agents de la policia davant de la justícia.
Ho fan perquè poden, perquè no hi ha resposta, perquè a més tenen una posició de poder dintre del sistema, no? O sigui, poden encobrir la situació.
D'altra banda, l'informe ha destacat que la segona tipologia en nombre de casos assumits per l'entitat són les discriminacions que hi ha entre particulars. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Les discriminacions entre aquests particulars, és a dir, conflictes veïnals, per exemple, suposen el 19% del total de discriminacions que va atendre sos racisme l'any passat.
La tercera i la quarta tipologia de casos més denunciats, totes dues amb el 17%, són els casos de discriminacions en l'accés als drets socials i a l'accés als serveis privats. Aquest any, la cinquena tipologia, en nombre de casos nous assumits, ha estat la de les discriminacions en l'àmbit laboral, amb un 9% respecte al total.
I aquestes xifres surten a la llum el mateix dia que hem conegut que la justícia ha condemnat a 6 mesos de presó un conductor d'autobús de TMB per haver insultat una passatgera d'origen magrebí. Els fets van passar el maig de l'any 2020 a l'interior d'un bus de la línia B-19.
La dona va tenir problemes per validar una targeta i això va provocar que el conductor li digués que volia viure gratis i que se n'havia de tornar al seu país. A més, fora del vehicle, va intentar treure-li el vel a la dona i va forcejar amb els fills, que volien protegir la seva mare. El tribunal l'ha condemnat per un delicte d'odi, també ha pagat aquest conductor 1.800 euros de multa i més de 4.000 euros d'indemnització.
I canviant de qüestió, el govern aposta perquè Catalunya avanci cap a un model de turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Responsable amb l'entorn, responsable, òbviament, amb el medi ambient, però també que genera treball digne amb la, i compromès amb la societat que li dona acollida i amb el conjunt del planeta.
Ho verbalitzava el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, aquest matí durant la signatura del Compromís Nacional per un Turisme Responsable, on s'hi han afegit més de 100 entitats i empreses. Per contra, l'alcaldable del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, aposta per reduir les escales de creuers a la ciutat i defensa el model de creuers que fan base a Barcelona, és a dir, que els turistes s'hi passin uns quants dies. Collboni ha visitat avui els estudis de Ràdio Estel.
Un model que consisteix en gent que està 6 hores donant voltes pel centre i menjant-se un entrepà, pues no és l'objectiu, ni és el model turístic que volem.
Collboni també ha parlat de la seva sortida del govern i de quina idea té per pacificar el trànsit de cotxes a l'Eixample. Escoltarem què ha dit avui també a Barcelona. Avui us explicarem, atenció, que una vedada dels mateixos comerciants els impedirà obrir el diumenge 23 d'abril, és a dir, el dia de la Diada de Sant Jordi.
Quan la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van reunir-se amb el sector per estipular quins diumenges d'aquest any podrien obrir, ningú va pensar que aquest any Sant Jordi queia en diumenge. Davant això, l'Ajuntament, a proposta de l'Associació Barcelona Oberta, ha demanat al govern de la Generalitat una excepció d'obertura, però que ha estat denegat.
Avui en parlarem de tot això a l'Estel migdia amb la Núria Paricio, ella és la directora general de la Unió de Comerciants Barcelona Oberta, que és qui ha fet aquesta petició d'obertura. Després, en els esports, us explicarem que la UEFA ha decidit obrir una investigació al Barça pel cas Negreira. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'organisme dirigit per Alexander Seferin considera que hi ha prou arguments per creure que s'han violat els reglaments i per això els inspectors ètics i disciplinaris de la UEFA han estat designats per dur a terme una investigació.
I ja és oficial. Bojan Kirkić es retira del futbol professional.
Estic aquí per comunicar que he decidit posar punt final en aquesta etapa.
El noi de Linyola ho ha anunciat en una roda de premsa oberta als mitjans de comunicació, on ha explicat que ara li poden més les ganes d'afrontar altres reptes que no pas seguir jugant a futbol.
I com cada dijous, repassarem avui les estrenes destacades de la setmana als cinemes. A l'hora de la cultura repassarem aquestes estrenes, perquè aquest divendres arriba a la gran pantalla Màtria.
Los últimos días deronse varias cosas na empresa. Temos que facer aí unha pequena revisión. Ramona Iglesias Bufón. Sé que buscaba.
La película d'Álvaro Gago ha passat per diversos festivals, l'última el de Màlaga, on la protagonista Maria Vázquez es va endur el premi a la millor interpretació. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Matria és una coproducció catalana i està rodada en gallec. Aquest divendres també s'estrena el film Retorno a Seúl, de David Chow, una de les pel·lícules preseleccionades als Oscars com a millor film internacional en representació de Cambodja. I pel que fa a les plataformes, a Netflix ja es pot veure la minissèrie documental Waco, el apocalipsis texano, basada en el setge que va passar a l'estat de Texas.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans us informem que ja s'ha restablert la circulació de trens a la línia R3 de Rodalies entre les estacions de Parets i Granollers Canovelles, que havia quedat interrompuda per l'atropellament d'una persona. Renfe informa que hi ha a hores d'ara retards de 30 minuts i també pel que fa al trànsit, a aquesta hora circulació complicada per la B20 a causa de dos accidents, un al Nus de la Trinitat i l'altre al Nus del Llobregat. Dit això, abans d'entrar en matèria, sí, mirar del cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens acosta en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica molt tranquil·la i encalmada, amb sol a tot Catalunya aquesta tarda, però sempre sota una capa de núvols prims que enterboleixen una miqueta l'acció del sol, però que no impedeixen que escalfi, perquè les temperatures avui han pujat màximes de 19 a 25 graus. Per tant, tarda molt tranquil·la, molt plàcida, ambient autènticament primaveral. Demà tindrem un dia idèntic al d'avui, amb temperatures encara una mica més altes, i a la tarda augmentarà més la nuvolositat a les comarques del Pirineu. Arriba un front molt poc actiu que només pot donar algun ruixat dispers cap al Pirineu de Lleida. A la resta, més núvols, però ben poca cosa més. De cara al cap de setmana sí que baixaran una mica les temperatures, però de moment pluges importants no es preveuen.
El 22% dels nous casos atesos per l'ONG Sos Racisme són per abusos policials. Per primera vegada en 5 anys, el racisme de la policia és la tipologia de violència que més atén aquesta entitat. L'any 2022 van atendre 110 noves víctimes de racisme, però atenció, 7 de cada 10 no denuncia després d'aquests fets. L'entitat ha alertat que generalment no es denuncien perquè els agents se senten impunes davant de la justícia.
Ho fan perquè poden, perquè no hi ha resposta, perquè a més tenen una posició de poder dintre del sistema, no? O sigui, poden encobrir la situació, poden tranquil·lament explicar la seva versió amb un privilegi, no? Dintre del procediment. Sempre tindran una posició de poder. Per tant, la impunitat és la primera raó.
Escoltàvem a Marilda Sueiras, que és coordinadora de l'entitat Sos Racisme, que avui ha presentat les dades de l'últim informe anual sobre racisme a Catalunya. Del document es desprèn també que la Guàrdia Urbana de Barcelona és el cos policial més denunciat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El 2022, Sos Racisme va atendre 24 persones d'abusos i agressions racistes per part d'agents de cossos de seguretat. L'entitat parla, per exemple, de tracte abusiu i discriminatori i identificacions excessives o injustificades a persones racialitzades. A Barcelona alerta especialment la Guàrdia Urbana. El 64% dels casos denunciats són contra aquest cos policial, enfront al 20% contra Mossos d'Esquadra. Marilda Sueiras, coordinadora de Sos Racisme, ha alertat que la situació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona és més que preocupant.
Buscant, no?, apretant, no?, fins i tot per generar fins i tot la multa, no?, que la queixa de la persona que portarà la multa. Sembla, és esperpèntic, no?, o sigui, la tipologia de casos ens mostra una imatge de la situació que és preocupant i seguim obtenint una negativa de l'Ajuntament de Barcelona a reconèixer l'abús i l'excessiu abús de la perfilació racial entre els cossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Uns casos de racisme policial que pugen a 69 si es miren els que no es denuncien el 2022. Sos Racisme ha alertat que generalment és perquè els agents se senten impunes davant la justícia i les víctimes tenen poques esperances que el seu cas prosperi.
Gràcies, Sílvia. I mirant més al detall aquest informe, veiem que les discriminacions entre particulars suposen el 19% del total de discriminacions ateses al llarg de l'any 2022, Pere.
Sí, es tracta de conflictes de tot tipus, des de disputes veïnals i de carrer fins a casos de bullying. I és que cada vegada més són els, cada vegada hi ha més casos on els casos d'assetjament escolars, on sort racisme, ha de fer de mediador també.
La tercera tipologia de casos més denunciats, totes dues amb el 17%, són els casos de discriminacions en l'accés a drets socials, això vol dir l'accés a la sanitat pública, a prestacions socials o problemes per empadronar-se, per exemple, en un municipi. Amb el mateix percentatge hi ha les denúncies per no poder accedir als serveis privats, com, per exemple, tenir un compte bancari.
Aquesta i la cinquena tipologia, el nombre de casos nous assumits per sort racisme, ha estat les de discriminacions en l'àmbit laboral, amb un 9% respecte al total.
I a tot plegat, ho dèiem a la portada, avui hem conegut també que la justícia ha condemnat a 6 mesos de presó un conductor d'autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona per haver insultat una passatgera d'origen magrebí. Els fets van passar el maig de l'any 2020 a l'interior d'un bus de la línia B-19.
La víctima viatjava amb els seus fills i a un d'ells el títol de transport no se li havia validat correctament, moment en el qual el conductor els va insultar dient que venien a Espanya a viure del cuento. Unes parades més enllà, el conductor va parar el vehicle i els va fer baixar a tots tres. En aquest moment, la dona va treure el mòbil per gravar la matrícula de l'autobús i aleshores el conductor va baixar per insultar-li, fins i tot, segons relata la sentència, va apartar amb força a un dels seus fills.
I per tot això, el jutge també el condemna a pagar 1.800 euros de multa i 4.300 euros d'indemnització a les víctimes, que hauran de pagar, això sí, TMB i 3 anys d'inhabilitació per ocupació docent, esportiva o de lleure. Des de l'entitat Sort Racisme, que avui recordàvem, presentava aquest informe, l'advocat d'aquesta entitat, Bruno Alegre, destaca la gravetat d'aquests insults, tal com remarca la sentència.
Els insults que es van expressar, que van ser, bueno, entre altres, putos moros, vete a tu país, venís a vivir del cuento, aquests tipus d'insults no són insults qualsevols, això ho destaca la sentència. Aquests insults ataquen a la dignitat de la persona, intenten expulsar-lo de les seves condicions de ciutadà.
La sentència, com dèiem, imposa que sigui TMB qui pagui les indemnitzacions, ja que és la responsable del correcte funcionament del servei. A més, el tribunal en la sentència també retreu a aquesta empresa pública que la formació als conductors ha de complementar-se amb altres mesures.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més qüestions al govern i més d'una centena d'ens turístics de Catalunya es comprometen a avançar cap a un turisme més sostenible. Això passa per un turisme que tingui en compte el medi ambient, que ofereixi llocs de feina de qualitat i que aposti per l'equilibri territorial. L'acord s'acaba de presentar a la Llotja del Mar de Barcelona i ho està seguint la nostra companya Judit Casellas. Bona tarda.
Bona tarda. Més d'un centenar d'entitats s'han adherit al Compromís Nacional per un Turisme Responsable que ha impulsat el govern. Entre aquestes entitats hi ha l'Abadia de Montserrat, la Patronal Foment del Treball, el Parc Temàtic de PortAventura i el Patronat de Turisme de la Costa Brava. El document que recull l'acord marca com a objectius que els edificis turístics siguin energèticament més eficients, que s'impulsi l'ús del transport públic i de la bicicleta o que els creuers facin servir combustibles marins sostenibles. El conseller d'Empresa i Torrent, Roger Torrent, celebra l'acord ampli a què s'ha arribat i explica la importància d'impulsar un nou model turístic més sostenible.
Estem construint el model de turisme del futur, un model de turisme responsable. Responsable amb l'entorn, responsable, òbviament, amb el medi ambient, però també que genera treball digne amb la, i compromès amb la societat que li dona acollida i amb el conjunt del planeta.
Mentre que el president Pere Aragonès exposa la necessitat de treballar perquè els turistes es reparteixin per tot Catalunya i no es concentrin tots en els mateixos atractius turístics.
El nostre és un país, encara en moltíssims aspectes, massa desequilibrat. I el nostre repte és precisament dotar-lo d'aquest equilibri. Tenim actius suficients a tot el país per tal que les potencialitats del turisme arribin arreu, o arribin en equilibri i arribi de forma sostenible.
L'Entesa també diu que l'important és que les instal·lacions actuals siguin rendibles més que no pas el creixement de nous equipaments turístics.
Gràcies, Judit. Tot i aquesta aposta pel turisme sostenible que arriba des del govern, Barcelona és una ciutat, per exemple, que acull forces creuers. I en aquest sentit, el candidat del PSC a les eleccions municipals de Barcelona, Jaume Collboni, aposta per reduir les escales de creuers de la ciutat i defensa el model de creuers que fan base a Barcelona, és a dir, que els turistes s'hi passin uns quants dies i no facin únicament una visita a Llampec. Jaume Collboni ho ha dit aquest matí en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
Un model que consisteix en amb gent que està 6 hores donant voltes pel centre i menjant-se un altre pa, pues no és l'objectiu, ni és el model turístic que volem.
D'altra banda, el candidat socialista a Barcelona creu que l'actual alcaldessa, Ada Colau, no li va agradar que ell deixés l'Ajuntament de la ciutat per centrar-se en aquestes eleccions municipals del 28 de maig, ja que això li permet opinar lliurement sobre com vol que sigui el futur govern municipal sense que suposi un entrebanc.
A més, el líder socialista ha detallat el seu pla per reduir cotxes de la ciutat, assegurant que l'Eixample es pot pacificar si s'augmenta l'oferta de transport públic.
Perquè molta gent que agafa el cotxe, la majoria de la gent que agafa el cotxe, van en cotxe perquè no tenen una millor alternativa de transport públic. Que ningú s'equivoqui. Si ningú li agrada estar una hora embussat. Si tu tens una alternativa millor de transport públic en ferrocarril o en metro, agafes el metro o el ferrocarril. Doncs aleshores, la gran majoria de la gent que agafa el cotxe normalment és perquè no té més remei.
D'altra banda, Collboni no veu clar que es creïn més línies express d'autobusos que connectin Barcelona amb la perifèria perquè el que articula, diu, grans àrees metropolitanes és el metro.
Encara a la capital catalana, atenció, perquè els comerços més petits, a excepció de les llibreries, les fleques i les pastisseries, no podran obrir el dia de Sant Jordi. El cas és que quan la Generalitat, per una banda, i l'Ajuntament, per l'altra, es van reunir amb el sector per estipular quins diumenges d'aquest any podrien obrir, ningú va pensar que aquest any la diada de Sant Jordi queia en diumenge.
I davant d'això, l'Ajuntament, a proposta de l'Associació Barcelona Oberta, ha demanat al govern de la Generalitat una excepció d'obertura, però que ha estat denegada, ja que la Llei de Comerços de Catalunya només preveu que obrin de manera excepcional pastisseries, forns i establiments de llibres per Sant Jordi. A més, el recorda que la normativa estableix que es pot obrir 10 diumenges i festius, 8 dels quals els marca la Generalitat i els altres dos l'Ajuntament, i que en cap cas, en cap d'aquests casos es va decidir a l'espai de consens amb els comerciants obrir aquest Sant Jordi.
Qui va fer la petició, com dèiem, a l'Ajuntament és la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. I per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora, en directe, aquí a l'Estel Migdia, la seva directora, és la Núria Aparicio. Senyora Aparicio, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, què va fallar perquè ningú pensés durant la negociació dels festius que es podia obrir i que aquest any Sant Jordi caia en diumenge?
Pues mira, va fallar. Potser que no ens vam adonar de la importància d'aquest dia, però de totes maneres has de pensar que només podem escollir dos diumenges. Per tant, escollim un i ens deixem un altre, ens deixem el de Black Friday o potser un altre que sigui important. Bueno, el que s'ha vist ara, i és veritat que aquests dos diumenges ho heu explicat molt bé, per cert, es consensua amb el sector, amb els comerciants, amb les dues organitzacions, i suposo que també amb la PIMEC i amb Foment, i ningú vam pensar en la importància d'aquest dia, però tampoc vam pensar en la importància que té la Setmana Santa, i estem tota la setmana tancats, només podem obrir el dissabte. Clar, això ens fa repensar-nos una vegada més la necessitat de que Barcelona, com a ciutat turística que és, ampliï el seu horari d'obertura dels diumenges.
Per tant, a banda dels 10 diumenges a l'any, vostès demanarien, estarien d'acord en obrir més diumenges, encara demanarien obrir més diumenges.
Exactament. Sí, tenim, diguem que vam acordar l'any passat del 15 de maig al 15 de setembre, però està clar que la petició que nosaltres havíem fet al principi, que era des de la primavera fins a la tardor, és important tenir-ho una altra vegada en compte. També penso que en aquest cas, en el cas del 23 d'abril, que és cert que no ens vam adonar de la importància d'aquest diumenge, bueno, s'hauria de poder fer una excepcionalitat.
Per tant, això li anava a comentar. Aquesta denegació, aquesta excepcionalitat, per quins comerços l'han demanat? És a dir, a quins comerços afecta i quins són els que ara, de moment, no podran obrir?
No podran obrir cap comerç que no sigui llibreria, que no sigui floresteries i fleques.
Per tant, entendre'ns, les botigues de roba del Passeig de Gràcia quedaran tancades.
Tot tancat. No parlem només del Passeig de Gràcia, parlem del Born, parlem del Gòtic, parlem de tots els eixos de Barcelona Oberta. La petició la fem des de Barcelona Oberta, evidentment.
I, per tant, no sé si, analitzada la situació, després d'aquesta denegació del govern, encara tenen esperances i veuen alguna escletxa per poder aconseguir obrir el proper 23 d'abril.
No hem parlat amb la Generalitat, perquè tot això ha estat molt ràpid, i vam parlar amb l'Ajuntament, després de la comissió d'ahir i de la resposta de la Ballarín, de la regidora Ballarín, queda clar que ella ha fet la petició li han denegat i ella va fer la petició d'excepcionalitat. El que ens queda és parlar nosaltres amb la Generalitat a veure si els podem convèncer de fer una excepcionalitat. Que jo no sé si per llei es pot fer, eh? O sigui, ara t'estic parlant i no sé exactament quins són els protocols o els arguments legals que impedeixen fer aquesta excepcionalitat. Però, bueno, de qualsevol manera, nosaltres no hem parlat encara amb el director general de Comerç i ho farem.
Ja per acabar, senyora Aparicio, si finalment no poden obrir aquest 23 d'abril, Sant Jordi, un dia que hi ha molta gent als carrers, com calculen que els afectarà?
Pues amb unes pèrdues bastant importants, perquè has de pensar que l'any passat, tot i que va ploure molt, potser va ser un dels dies més de més venda de l'any. O sigui que, evidentment, ens afectarà i moltíssim. I això que l'any passat va ploure molt, eh? Si ens en recordem.
Doncs, senyora Núria Aparicio, directora general de Barcelona Oberta, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Estel Migdia de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Deixant ara així la ciutat de Barcelona al marge, atenció a aquestes dades. En menys de 10 anys s'ha doblat el nombre de menors denunciats per cometre delictes sexuals. Ho apunten les dades presentades per la DGAIA. Durant l'any passat, la Generalitat de Catalunya va obrir un expedient a 1.024 menors de 14 anys per possibles delictes, dels quals un centenar eren per abusos i agressions sexuals.
Aquesta xifra suposa gairebé el doble que l'any 2015, quan hi va haver 53 i representaven el 5,4% dels 975 menors inimputables vinculats a comportaments delictius. El que també ha crescut en només 6 anys són els casos d'assetjament sexual que han passat de 109 l'any 2016 a 171 l'any passat.
Amb tot, l'Hospital Clínic de Barcelona va atendre l'any 2022 un nombre rècord d'agressions sexuals. Un total de 659 víctimes es van adreçar al servei d'urgències, el que suposa una mitjana de gairebé 2 víctimes al dia. La meitat d'aquestes víctimes eren menors de 25 anys.
I el total d'aquestes víctimes ateses el 2022 implica un creixement d'un 41% respecte al 2021. La víctima més jove tenia 16 anys i la de més edat 82. Segons un informe elaborat per la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere, la creixent conscienciació de les víctimes fa que cada cop es registri menys temps entre l'agressió i la seva arribada a urgències. Davant d'aquestes xifres, Teresa Echevarria, infermera de l'Hospital Clínic i fundadora i assessora de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere, diu això en declaracions a Ràdio Estel.
Que és que realment s'està tenint més a les dones, les dones tenen més valor d'afrontar la situació, l'estan denunciant millor, entens? Demanen ajuda per la seva salut, que és el que més ens importa, vale? I que això té que anar endavant, o sigui, vinga, va, o sigui, tot el que passi que ho denunciï.
Sobre el perfil de persones agredides, Echevarria diu que el 90% són dones.
No hi ha cap perfil, com no n'hi ha cap perfil amb els maltractaments en general. O sigui, el perfil que siguis dona i ja està. El que passa que després, en la distribució entre les dones que són agredides i els homes, que els homes, com són el 10%, és un volum molt petit, no? Però el volum més important de dones, sobretot entre els 16 i 25 anys, però sobretot entre els 18 i 25 anys, i després seguit per el grup de 26 a 40.
I pel que fa a l'agressor, Echevarria diu que sol ser un home, però tampoc sense cap perfil en concret.
L'agressor és ser home. Queda molt terrible dir-ho així d'aquesta manera, però tenint en compte que el 100% dels agressors són homes, doncs no hi ha altra. I la diversitat d'homes que agredeixen és tremenda. Per tant, no es pot dir més que el perfil és que l'home tingui una valoració de la dona que sigui doncs, absolutament creable i que la utilitzi com un objecte o un joc sexual.
Echevarria també ha demanat no crear alarmisme amb aquestes dades i treballar amb aquesta problemàtica d'una manera més terapèutica que ajudi també a les víctimes.
I per cert que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una noia de 25 anys amb signes de violència a Móra la Nova, la comarca de Ribera d'Ebre. El cos de la víctima l'ha trobat un pagès aquest matí en una finca agrícola que hi ha al costat de la carretera nacional 240.
La família de la noia va denunciar la seva desaparició dimecres al vespre perquè no va tornar a casa seva al municipi de Garcia després de tornar de treballar, tot i que els Mossos no han confirmat oficialment que sigui ella, perquè el cas ara està sota secret d'actuacions. Fonts consultades per Ràdio Estel apunten que podria tractar-se d'un crim masclista. A hores d'ara, encara no hi ha cap persona detinguda relacionada amb aquest cas.
Estel Migdia.
I Tarragona és la ciutat catalana i la segona de tot Europa on s'ha detectat més restes de cocaïna a les aigües residuals. Barcelona lidera també el rànquing pel que fa a les restes de ketamina.
Segons l'anàlisi que cada any fa l'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies, Tarragona només queda per darrere de la ciutat belga d'Amberes. En el rànquing de restes de cocaïna també hi apareixen Lleida, en 8a posició València, en 10a Barcelona i en 14a Castelló, en 15a. Amb 5 ciutats, Espanya és el país més present a la llista pel que fa a la detecció de restes de ketamina. Barcelona també és la única ciutat estatal que apareix en aquesta llista entre les 20 primeres d'Europa.
Més coses. L'ONU alerta del risc imminent d'una crisi mundial de l'aigua. Avisa que l'escassetat d'aigua ja afecta 3.000 milions de persones i assegura que anirà un augment en les properes dècades.
L'informe estima que el 26% de la població mundial, que són 2.000 milions de persones, no compten amb aigua potable, mentre que el 46%, 4.600 milions, no tenen accés a un sanejament de l'aigua gestionat de manera segura. L'informe també preveu que la població urbana mundial que pateix escassetat d'aigua es dupliqui, passant dels 930 milions l'any 2016 a 1.700 o 2.400 milions de persones de cara al 2050.
Per tant, en aquest informe avisen sobre la necessitat d'actuar per lluitar contra el canvi climàtic i comptar amb un món habitable en el futur. El signen 93 autors i assenyalen aspectes com que en l'última dècada els morts per desastres naturals ha augmentat exponencialment. En aquest reportatge, la Júlia Julbé ens apropa la veu d'experts per entendre què implica aquest informe i què cal fer per frenar el canvi climàtic abans no sigui massa tard.
El document és contundent i es marca un objectiu, aconseguir abaixar les emissions com a mínim a la meitat el 2030. Pedro Zorrilla, responsable de la campanya de canvi climàtic de Greenpeace, creu que és possible si s'apliquen les mesures.
Necesidad de abandonar el gas, el petróleo y el carbón lo antes posible, que es lo fundamental, y reducir la demanda de energía y materiales. Creemos que es posible seguir la recomendación del IPCC de reducir las emisiones en el 2030 a la mitad si se aplican las medidas. Son medidas que cambiarán bastantes cosas, pero que además tienen beneficios para el conjunto de la ciudadanía, que no hay excusa para no hacerlas.
El grup intergovernamental d'experts en canvi climàtic, l'IPCC, advertia el 2018 sobre el desafiament que suposa mantenir l'escalfament global en 1,5 graus. 5 anys després, avisen que el repte encara és major arran de l'augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Jofre Carnicer, professor de la Universitat de Barcelona i autor del 6è informe del grup IPCC, que assessoren les Nacions Unides, considera que la població no és conscient d'aquests riscos.
La humanitat col·lectivament com a reptes, aquest grau i mig, la informació científica ens diu que és com el màxim escalfament que seria raonable assumir, tot i que podríem parlar, perquè ja té riscos considerables. Que veiem amb les projeccions és que aquest llindar crític de risc està molt a prop i el volem evitar. La reacció ha de ser ara. En menys d'una dècada s'han de fer canvis transformatius. Un percentatge important de la població que potser n'és parcialment informada o que té una informació parcial d'aquest risc.
Calen accions més ambicioses i remarquen que la justícia climàtica és crucial, ja que l'última dècada les inundacions i sequeres a les zones vulnerables s'ha multiplicat per 15. Gairebé la meitat de la població mundial viu en territoris vulnerables al canvi climàtic. Però realment és possible aconseguir aquesta justícia climàtica? Jofre Carnicer, professor de la UB, considera que la clau és la cooperació, un aspecte que els experts de l'informe consideren prioritari.
Un repte difícil, però també és cert que si no es fomenta la cohesió social serà difícil d'establir polítiques tan complexes en un món que no estigui cohesionat. El fet de vetllar per intentar disminuir les desigualtats, acaben moltes polítiques, però requereixen que hi hagi agrupaments d'actors desiguals, és a dir, gent que té moltes capacitats i gent que menys, i que cooperin. L'informe porta molta evidència que vetllar per fer agrupaments, posem una mica d'acord gent que té més privilegis i menys per intentar reduir les desigualtats i cooperar en les solucions.
Durant els darrers anys, les administracions públiques sobretot han impulsat campanyes o accions per conscienciar la població sobre l'actual crisi climàtica. Però és suficient?
población en general está concienciada por las encuestas que existen, saben que existe el cambio climático y están muy preocupadas y creen que los gobiernos deberían hacer más. Falta es más información para ver la urgencia del problema y ver precisamente el cómo actuar. Hay que actuar a todos los niveles, los gobiernos tienen la mayor responsabilidad, pero las empresas también y la ciudadanía a nivel individual también tenemos que hacerlo. Pero claro, efectivamente las soluciones las que no está llegando tanto a la población. Y claro, y es una de las responsabilidades de los gobiernos.
Per conscienciar la població també cal que els governs de manera conjunta facin accions clares, concises i sobretot entenedores. Miquel Vallmitjana, coordinador de Canvi Climàtic d'Ecologistes en Acció de Catalunya, avisa que el govern no pot demanar mesures per frenar el canvi climàtic i alhora estudiar l'ampliació de grans infraestructures com l'aeroport del Prat.
Aquest informe serà com l'última advertència que es farà des de l'IPCC. Ja tenim tot sobre la taula. Ara, a partir d'ara, és actuar. Doncs a què esperem per actuar? O sigui, és un plan. No estic negant que no s'estigui fent res. Òbviament, s'està treballant, s'estan fent propostes, però quan parlem de què esperem per actuar és deixar de fer accions contradictòries a aquesta proposta. Quan dic deixar de fer accions contradictòries és grans debats que tenim a nivell social aquí a Catalunya. Com que cal ampliar l'aeroport de Barcelona? No hem de reduir les emissions de gas d'efecte hivernacle? Doncs ampliar l'aeroport de Barcelona perquè hi hagi més avions és augmentar les emissions. Ens posem les cartes sobre la taula i hem o no hem de deixar d'emetre gasos d'efecte hivernacle?
A banda de l'ús d'energies netes, els experts també recomanen d'altres accions que es poden fer durant el dia a dia, com l'ús de la bicicleta o el transport públic, no només per millorar la qualitat de l'aire, sinó també per millorar la salut.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Dos quarts de tres més coses. Desenes de persones s'han concentrat avui al migdia davant de l'Ajuntament de Rubí per fer un minut de silenci en record de les tres persones que ahir van morir en un incendi en un habitatge. L'alcaldessa de la ciutat, Ana Maria Martínez, acompanyada de regidors, veïns, familiars i amics, han assistit en aquest acte consternats davant dels fets.
Les víctimes eren dues dones i un home que havien sortit del seu pis de la primera planta de l'edifici de 31 habitatges i situat al número 13 del carrer Saragossa, al barri de Can Rosés, al nord del municipi. Les primeres hipòtesis, com explicàvem ahir, apunten que haurien mort per inhalació de fum quan intentaven sortir del bloc. La resta de veïns de l'edifici encara no han pogut tornar a casa seva i, mentrestant, disposen d'allotjament alternatiu i algunes han estat reubicades en un club de petanca habilitat com un centre d'acollida.
I a Manresa aquest dijous ha començat una vaga indefinida d'una part de la plantilla de la Fundació Enpans, que s'encarrega de la gestió de 6 residències de persones amb discapacitat. Els seus treballadors reclamen una millora dels seus drets laborals. Tot i això, l'aturada no està tenint gaire afectació perquè els serveis mínims decretats són del 100% i, a més, està convocada pel sindicat minoritari Acció Sindical del Bages.
Des de la Fundació expliquen que només un 2% del miler de treballadors que tenen estan secundant aquesta vaga. Gerard Vilella, un dels treballadors que sí ha secundat la vaga, explica que l'empresa no reconeix la tasca dura que fan.
No ha estat reconegut mai per part de l'empresa. Aquest fet ha propiciat que hi hagués una enorme rotació de personal. Doncs durant aproximadament 7 anys han marxat desenes i desenes de persones, personal molt vàlid, que ha vist que les seves condicions laborals i salarials no els compensaven i han anat a buscar feina a altres sectors.
Des de l'empresa, però, han explicat que sí, que admeten que es tracta d'un sector històricament mal pagat, però afegeixen que la situació és la que és. En aquest sentit, subratllen que des del 2008 l'empresa està fent un gran esforç per aplicar millores salarials per sobre del seu conveni.
I encara un apunt més per acabar aquest bloc, i és que s'ha desarticulat una organització criminal que hauria exportat més d'una tona de cànnabis a França, amagada en palets que suposadament contenien peces per a recanvis de cotxes. Els Mossos d'Esquadra han liderat aquesta investigació contra aquest grup que operava des del Baix Llobregat.
En total s'han detingut 13 persones i s'han intervingut 260 quilos de marihuana, 60 d'aixís i s'han desmantellat 7 plantacions amb més de 4.000 plantes. Es calcula que el valor de venda de droga ascendeix a 625.000 euros.
Estel Migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
I 36 minuts. Avui obrim el bloc local i comarcal a Sant Cugat del Vallès, on s'ha constatat una reducció important de les emissions contaminants del 2022 per la instauració a la ciutat de la zona de baixes emissions. Una mesura que, segons l'Ajuntament, està ajudant a millorar la qualitat de l'aire de Sant Cugat del Vallès.
Concretament, i segons les dades que recull l'Agència Pública de Barcelona Regional, l'any passat es van reduir un 13% les emissions de diòxid de nitrogen en relació amb l'any anterior, un 4% les de diòxid de carboni i un 18% el carboni negre. A més, també s'ha registrat un descens del 65% dels cotxes sense etiqueta ambiental i qui ha augmentat, però, el nombre de cotxes són els vehicles eco, amb un 64%, i els de zero emissions, amb un 100%.
I a Molins de Rei, això està al Baix Llobregat, recuperaran els seus aiguamolls. Són la llacuna d'aigua dolça més gran de la comarca, tot i que actualment està del tot seca.
Ara, un acord a tres bandes entre l'Ajuntament de Molins, l'AMB i Agbar preveuen recuperar aquesta zona natural i revifar-la amb aigua regenerada provinent de la depuradora. La intenció dels impulsors és que la recuperació sigui una realitat a partir del 2024. L'actuació té un pressupost de 150.000 euros finançat entre l'AMB i l'Ajuntament amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. El projecte preveu construir una canonada subterrània de 600 metres per transformar l'aigua regenerada des de la depuradora de Sant Feliu de Llobregat fins a l'aiguamoll. És el director general d'Aigües de Barcelona, Rubén Ruiz.
Sempre és el moment d'apostar per la biodiversitat, sempre, perquè és la base de tota la vida, independentment de la sequera. Aleshores, apostar per la biodiversitat, sí, sempre, i molt més amb una eina com és l'economia circular, com és la regeneració d'una aigua, donar-li una segona i una tercera vida amb una aigua que, si no féssim això, aniria mal.
La nova canonada subterrània servirà per prevenir els actes vandàlics que, segons l'Ajuntament de Molins, van acabar amb l'antiga canonada i van fer assecar l'aqüífer.
I aquesta no és l'única restauració que s'està fent d'un espai natural aprofitant aigua regenerada, perquè a la comarca de la Garrotxa també s'han restaurat els aiguamolls artificials que hi ha a l'estació depuradora d'aigües residuals de Beguda.
El Consell Comarcal de la Garrotxa assegura que ho fan per millorar la biodiversitat d'aquest equipament a tocar del Parc Natural de la Zona Volcànica. Per fer-ho, han creat tres bases per recrear tres hàbitats diferents, com la d'un estany, un bosc de verneda i un prat de tall. A més, s'han tret els fangs que hi havia a les basses, que reduirien el potencial nombre d'hàbitat, i també s'han tret espècies invasores que hi ha a la zona. A més, s'han instal·lat refugis per ratpenats, amfibis i polinitzadors. Els aiguamolls artificials estan a tocar del riu Turonell, un afluent del Fluvià que neix a Begudà i té uns 4 quilòmetres, volíem dir, amb un cabal permanent, però amb caràcter estacional. Aquest riu forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de la xarxa Natura 2000.
I encara en aquesta comarca, concretament a la seva capital, a Olot, l'Ajuntament d'aquesta ciutat ha impulsat un pla pilot al municipi per fer més fàcil la recollida de poda i restes vegetals als particulars.
Amb la nova iniciativa s'habilitaran 5 punts amb contenidors especials per tal que s'hi puguin llançar branques i troncs procedents de la poda d'arbres. La prova pilot està operativa durant uns mesos i generarà més quantitat de poda i recollida, que es farà de freqüència setmanal. Es tracta d'un servei únicament destinat a particulars i, per tant, empreses i professionals de jardineria no en poden fer ús. Pel que fa a les restes de gespa segada i altres vegetals com fulles petites, caldrà continuar dipositant-les als contenidors de color marró.
I encara a les comarques gironines, a la capital de província, Girona, aquesta setmana Sant Arriba amb novetats. I és que hi haurà una nova escena a la processó del Sant Enterrament que divendres se n'es fa a la ciutat. Serà la trobada i es farà al final del recorregut abans que el Sant Crist pugi per les escales de la catedral.
La idea va néixer el 2014 quan de forma preliminar a la processó es trobava la figura de la Mare de Déu sortint dels Dolors amb la del Crist sortint de la Basílica de Sant Feliu. Ara s'ha recuperat el projecte però donant-li un espai al final de la processó. Els actes de Setmana Santa a Girona arrencaran el 30 de març amb un pregó inaugural i mantindran un dels seus grans reclams, que són els manalles, que tindran i mantindran les seves dues sortides habituals.
I encara a Girona, el cap de setmana vinent torna al Palau Firal l'Expo Jove. Aquest any arriba a la seva 17a edició amb l'objectiu de tornar a reunir els 9.000 assistents que va tenir l'any passat.
El Saló de Formació i Ocupació de les Comarques Gironines espera rebre tots aquests assistents i se celebrarà del 29 al 31 de març amb estudiants de secundària de més de 90 centres educatius. Els joves hi podran consultar diferents propostes formatives de 88 expositors per decidir quin futur laboral o acadèmic emprenen. A més, el certamen ho organitzarà també un centenar de xerrades i tallers per ajudar els estudiants a decidir quin itinerari volen seguir. El dimecres i el dijous el saló obrirà al matí i a la tarda, mentre que el divendres només ho farà fins a les 2 del migdia.
I acabem a l'altra punta del país, concretament a Tortosa, on la ciutat es prepara per reformar una de les seves vies principals, l'Avinguda de la Generalitat. Un equip liderat pels arquitectes Sebastià Jornet i Rafael de Cáceres han convençut a l'Ajuntament amb la seva proposta i han guanyat el concurs per tirar endavant l'obra.
L'Avinguda de la Generalitat de Tortosa havia estat un dels carrers amb millor urbanisme a finals del segle XIX. El projecte guanyador del concurs per fer-hi una reforma integral proposa recuperar-ne la dignitat i la cura i curar també la ferida endèmica que va suposar adaptar el carrer principal de la ciutat al pas del tren, una barrera que comença ara a esborrar-se. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, celebra que Jordet i Càceres hagin sigut els escollits.
Que és un equip absolutament de luxe, perquè jo diria que són de les persones, si no les que més coneixen i saben d'urbanisme a nivell del nostre país. Sebastià Jornet, a més, coneix la ciutat perfectament. Ell fou, a banda de que és d'aquí, fou també qui va elaborar l'últim plan de la ciutat i, per tant, ho coneix perfectament, però, a més, ha acompanyat de Rafael de Cáceres, que fou responsable d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona.
La seva proposta redueix a la meitat els carrils per a vehicles, l'avinguda tindrà un carril bici i grans voreres de prop de 5 metres, amb més arbres, jardins i un espai amable per afavorir també el comerç de la zona.
Gràcies, Pere. Avui novament la Plana Esportiva amb noves informacions sobre el cas Negreira. I aquesta tensió al Barça està oficialment sent investigat, Anna, per la UEFA.
Sí, l'organisme dirigit per Alexander Seferin considera que hi ha prou arguments per creure que s'han violat els reglaments de la UEFA i insisteixen que arribaran fins al final de la recerca. I què passarà ara? Doncs que si la UEFA considera que el Barça ha comès irregularitats que atempten contra el seu codi disciplinari, podria arribar a sancionar el club dirigit per Joan Laporta.
D'altra banda, avui s'ha sabut que l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, cobrava xecs del Barça cada 3 dies.
Segons el sumari del cas Negreira, no pagava els àrbitres, però anava més enllà dels obsequis de poc valor, com ara unes pales de platja, parasols, entrades o sandvitxeres. Això és el que regalava Negreira als col·legiats. Dels 7,3 milions d'euros que va cobrar en 17 anys, se'n van retirar en efectiu una tercera part. Però els diners no els treia ell, sinó que ho feia la secretària o un amic personal. Segons apunta avui La Vanguardia, aquest amic va explicar a la Policia Nacional que ell només feia de missatger i que podia treure fins a 3.000 euros al dia. De fet, en 3 anys, del 2016 al 2019, es van retirar fins a 550.000 euros en efectiu i va gastar 130.000 de la seva targeta de crèdit. Negreira va explicar a Hisenda que els diners se'ls quedava ell i que quan va deixar de cobrar del Barça va deixar de portar un alt ritme de vida. Va ser cessat del comitè d'àrbitres, no gastava tant, la seva empresa va tancar i la seva secretària va ser acomiadada. Per cert, que ahir va parlar Andrés Iniesta a RAC1, l'exblaugrana i actual jugador del Vissel Kobe japonès, no creu que el Barça hagi comprat àrbitres i ha afegit que mai va veure res estrany.
Evidentemente que siento y pienso que una cosa es lo que haya podido pasar y otra cosa es que se haya comprado algún árbitro y demás. Estoy totalmente convencido de que no ha sucedido nunca y lo único que puedo decir es en el periodo del que he jugado ni he sentido ni he visto que haya habido ninguna cosa rara.
I a banda del cas Negreira, el protagonisme se l'ha endut avui un altre jugador blaugrana que fins ara militava a les files del Vissel Kobe. Parlem de Bojan Krkić, que avui en un acte organitzat a l'Auditori 1899 del Camp Nou ha decidit penjar les botes.
I amb 32 anys, doncs, de molts anys, de moltes vivències, de molt aprenentatge a nivell personal, a nivell professional, amb molt d'orgull, vull anunciar que acaba una etapa, l'etapa de jugador professional de futbol, en la que em sento infinitament agraït per tot el viscut. Soc molt conscient, si algú ha après durant aquests anys, és que la vida són etapes, que un ha de ser on és amb un mateix, ha de ser realista, i jo sento, ja vinc sentint de fa un temps que el meu moment havia arribat.
El noi de Linyola s'ha acomiadat envoltat de totes les samarretes que ha vestit al llarg dels 16 anys de carrera futbolística. Bojan ha volgut deixar clar que deixa el futbol per dedicar més temps a altres coses.
No es tracta de tema físic. Tema físic sempre m'he cuidat, estic bé. Sí que és veritat que l'últim any he tingut 3 lesions bastant importants, però tot i així m'he recuperat bé i a dia d'avui estic molt bé físicament. Les raons, bàsicament, és de sentiment i de realitat, no? D'acceptar una mica, tal com està avui en dia el món del futbol. Jo porto 12 anys a l'estranger. A nivell de vivències, no? Ja estic molt realitzat de lo que és seguir jugant a fora. I després que a nivell personal, a dia d'avui, pues, sento que l'ambició i la il·lusió que tinc per fer altres coses és més gran que la de seguir jugant a futbol.
Bojan jugarà l'últim partit al juny vestint la samarreta de la selecció catalana, però que encara no se sap quin serà el rival. El jugador de Linyola ha destacat que Frank Rijkaard va ser el seu millor entrenador i ha volgut agrair personalment també Joan Laporta, qui ha qualificat com algú molt especial, i els seus pares per venir a Barcelona pel futbol i permetre que seguís el seu somni als seus amics i agents.
Canviant d'esport, en bàsquet, el Barça juga avui a 8:15 del vespre. Visiten la pista del Panathinaikos en una nova jornada a l'Eurolliga.
Els blaugrana buscaran sumar la segona victòria consecutiva a Europa i mantenir-se en la bona dinàmica per intentar escalar posicions. Escoltem el tècnic blaugrana, que ho té molt clar. Sara Jessica Vicius.
No quiero parecer así sobrado, pero el playoff yo creo que clasificaremos, ¿no? Nuestros retos son un poco más grandes en este momento y yo creo que lo más importante es seguir ganando, lo más importante es seguir mejorando, entender que Panathinaikos es un equipo totalmente diferente.
El Barça actualment és tercer i té per sobre el Madrid i l'Olympiacos, que lidera la classificació, i s'enfronta al Panathinaikos, que és 16è, però que ve de guanyar els dos darrers partits de Euroliga.
I en hoquei patins avui torna a la Champions. El Barça i el Reus juguen a casa i el Noia i el Calafell visiten pistes portugueses en la penúltima jornada de la fase de grups.
Comencem pel Barça, que ja està classificat per la Final 8, però rep a les 8 del vespre el Valongo portuguès, que busca endur-se un d'aquests dos bitllets que hi ha per cada grup. Els blaugranes juguen amb l'honor de guanyar a casa i continuar invictes en aquesta temporada. El Reus, per la seva banda, també juga davant la seva afició a 8:15 del vespre. Ho farà també contra un equip portuguès, el Barcelos, que és tercer a la Lliga Nacional. Els roig i negres són els qui lideren la classificació, empatats a punts amb l'Sporting, i una victòria els catapultaria cap a la Final a 8. Pel que fa als equips catalans que juguen a fora, tots ells ho fan en terres portugueses. El primer en fer-ho serà el Noia, que visita el Dragao Arena del Porto a les 9 del vespre. Els del Penedès estan obligats a guanyar si volen deixar enrere la tercera posició i esperar que el Sarzana, que no ha apuntat encara, guanyi el Tricino. I el Calafell serà l'últim en posar-se els patins avui. Jugarà a les 10 de la nit contra l'Oliveirense. Els del Baix Penedès, que són cues de grup, només han sumat 2 punts en aquests últims 4 partits. Avui estan obligats a guanyar la pista del 6è classificat de la Lliga Portuguesa si volen continuar somiant amb Europa.
I encara dues qüestions més. La primera en tenis, Albert Ramos cau a la primera de canvi del Masters 1000 de Miami després de perdre contra el suís Huesler.
Un duel molt igualat que decidia els dos primers sets al tiebreak i un per cada un. Al tercer set, el suís ha culminat la remuntada guanyant per 6-3 i deixant fora a Ramos de la competició. Avui és el debut de molts tenistes espanyols. Jaume Munar s'enfrontarà a Kovacevic, Pedro Martínez ho farà contra el Francesc Hailis, Carballés i Bernabé Zapata es decidiran l'eliminatòria entre ells, tots dos espanyols. Demà serà el torn de Carlos Alcaraz, que debuta a la competició com a número 1 del món i ho farà contra l'argentí Facundo Bagnis. I en el quadre femení, Paula Badosa debutarà avui contra l'Alemanya Sigamund, un partit que està previst que comenci cap a les 4 de la tarda. La sorpresa la va donar ahir la número 1 del món, Iga Swiatek, que va anunciar que es retira del Masters 1000 per una lesió de costelles.
I acabem explicant-vos que aquest dijous es disputa la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya.
Una etapa plana de 188 quilòmetres que va de Llívia a Sabadell i que encara s'està disputant. Una Volta Ciclista a Catalunya que cada cop està més renyida després de la victòria a la tercera etapa de l'actual campió del món, Remco Evenepoel, que ha superat Roglic per 6 segons i l'altra plata a la classificació general. Aquí ha quedat tercer és Giulio Ciccone, que va guanyar la segona etapa de la Volta.
Molt bé, gràcies, Anna. Repassem les estrenes de la setmana al cinema. Minuts per tancar el programa. S'han apagat els llums, ja tenim les crispetes a punt. Ja expliquem, molt Magiró, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
I us expliquem que a partir de demà ja es podrà veure a la gran pantalla el drama Màdria, pel·lícula d'Álvaro Gago i pel·lícula que ha passat per diversos festivals, l'últim, per exemple, el de Màlaga, on la protagonista Maria Vázquez es va endur el premi a millor interpretació.
Los últimos días de no sé varias cosas en la empresa, tenemos que hacer ahí una pequeña revisión.
Vale, tu nombre.
Ramona Iglesias Bufón.
¿De qué buscabas?
De todo menos fábricas.
Vale, un momentillo.
La pel·lícula Màtria és una coproducció catalana i està rodada en gallec. De fet, ho podem escoltar en el seu tràiler. La pel·lícula transcorre en un poble pesquer gallec on la Ramona, que és una dona de 40 anys, combina feines a un ritme frenètic i mira de sobreviure també en el terreny emocional. Enmig d'aquesta precarietat, la protagonista doncs, té diverses feines per poder-li donar, diu, un millor futur a la seva filla Estrella. Què passa? Que quan la seva filla s'independitza, la mare se'n donarà compte que per primera vegada a la vida ella pot fer alguna cosa per si mateixa.
I aquest divendres també s'estrena el film Retorno a Seúl, de David Chu, una de les preseleccionades dels Oscars. Per què rius, Almanau? Ho he dit bé, no?
Sí.
Sí? Com es diu el director?
David Chu, sí.
David Chu, doncs pues mira, David Chu, una de les preseleccionades dels Oscars com a millor film internacional en representació de Cambodja.
¿No quieres encontrar a tus padres? Tiene que entender que soy francesa y un poco coreana. Siempre me hago la misma pregunta el día de mi cumpleaños.
La seva protagonista és una jove coreana que ha viscut tota la vida a França en una família d'acollida. Als 27 anys decideix tornar a Seúl per esbrinar doncs, per què els seus pares la van donar en adopció quan tan sols era un nadó. Un viatge doncs, que la retornarà als seus orígens a Seúl. D'aquí el nom de la pel·lícula, Retorno a Seúl.
Més estrenes perquè a partir de demà també es podrà veure a la gran pantalla la pel·lícula 65 de Scott Beck i Brian Woods.
Me llamo Mills. Era el piloto de la nave. Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. Somos los únicos supervivientes. No sé dónde estamos, pero ahí fuera hay algo. Una criatura alienígena.
Després d'un catastròfic accident en un planeta desconegut, el pilot Mills descobreix ràpidament que està a la Terra, però atenció, no a la Terra que tots coneixem, no, sinó no? Que a la Terra de fa 65 milions d'anys. És a dir, una superdesconeguda. Sí, no sé què devia ser exactament fa 65 milions d'anys la Terra, però de ben segur que aquest pilot es va donar sorpresa quan va veure on estava. Ara, doncs, amb només una oportunitat pel rescat, tenen els únics supervivents, hauran d'obrir-se camí i ho faran a través d'un desconegut territori ple de perilloses criatures prehistòriques. Evidentment, parlem de fa 65 milions d'anys.
No només tenim propostes pels adults, pels més petits s'estrena als cinemes Vainilla, una pel·lícula de dibuixos animats doblada, atenció, al català.
Ves i tu a Guadalupe si està tan bé.
Serà una aventura.
No hi penso anar i punt. Vainilla! Que arrenquem! No sé pas què.
Les dones s'han quedat sense cap.
Vainilla explica la història d'una nena parisenca que arriba a l'illa de Guadalupe per passar unes vacances amb la seva tieta. Si escoltàveu el tràiler, no hi anava molt convençuda, aquestes vacances. Ella no les tenia totes. Ara què passa? Que un cop arriba allà, doncs es veurà immersa en una aventura exòtica, molt misteriosa i plena de personatges peculiars i flors màgiques. I que a nivell d'il·lustració és preciosa.
Sí?
Sí, és una pel·lícula... Sí, és una pel·lícula que, tot i que és, vull dir, és una pel·lícula d'animació infantil, però l'aniria a veure. De veritat, a nivell d'il·lustració molt bonica. I celebrem que vingui doblada en català.
I tant, sempre. Doblades en català, sempre. Vinga, i si no sou d'anar al cinema i preferiu quedar-vos a casa, al sofà, a casa vostra, també fem veure parts del que trobem aquesta setmana a les plataformes de streaming. Comencem a Netflix, perquè ja es pot veure la minissèrie Waco, l'apocalipsis texano.
It was a bunch of people that you could tell really loved each other. It was a very caring environment.
What about these people here?
They think I'm the son of God.
Com podem escoltar, aquesta sí que no ve doblada al català, però aquesta minissèrie documental es basa en el recordat setge de Waco, això va passar a l'estat de Texas, als Estats Units, i que de fet va ser perpetrat pel govern federal dels Estats Units, les forces de l'estat de Texas i l'exèrcit del país. Va passar entre el 28 de febrer i el 19 d'abril l'any 1993. Així que el format sèrie documental.
Molt bé, i si sou més amants dels culebrots que d'una altra cosa, demà divendres, a la mateixa plataforma Netflix, estrena la segona temporada de la sèrie de no-ficció Soy Georgina.
Hay más de 40 millones de personas que me siguen. Pero nadie sabe realmente lo que siento. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Y la vida es dura, la vida sigue. Tengo motivos para seguir adelante, ser fuerte.
Tesoro.
Chris me animó muchísimo a seguir
adelante. Aviam, qui és aquesta Georgina?
Escolta, et diré una cosa. Bé, posem en context. La Georgina Rodríguez, com el nom indica, és una empresària, és una influencer, de fet, també ho deia, la segueixen 40 milions de persones i també potser la coneixeu per això, perquè és l'actual parella de Cristiano Ronaldo.
Vaja,
escolta, abans de crítiques com a persona que s'han passat tota la primera temporada, perquè enganxa...
Ah, que l'has vist, la primera temporada?
Sí, no passa res, no me n'amago, l'he vist tota, de pe a pa, enganxa. Escolta, en aquesta segona, és que la primera em va quedar pendent, era com tot super... O sigui, era molt superficial. Veies, evidentment, uns luxes, perquè parlem de que la seva vida és d'agafar un jet privat i anar-se'n de compres a Milà perquè li ve de gust, saps? Però en aquesta segona temporada, almenys pel que s'ha pogut veure pel tràiler, i també hi he llegit algunes crítiques de persones que l'han pogut veure en avançat, diuen que mostra una part molt personal, de fet també parla que va perdre una criatura tan sols al néixer, que estava embarassada de bessons. Llavors, queda per veure, però promet que sigui més personal que la primera temporada. Més enllà d'això, res a dir. Hi ha pel·lícules i sèries i documentals, evidentment, molt més bons.
Mira, home, i tant, jo he de dir que soc d'aquestes. Mira, HBO Max arriba a l'esperada temporada final de Succession.
Why does everyone ask how I'm feeling? I got done a huge deal. I got the election.
Ara bé, Xavi, per veure aquesta última temporada, haurem d'esperar...
Ho fes el meu apunt de sempre.
Sí, bueno, em deixes acabar, sí? Després el fas, que haureu d'esperar fins al dilluns.
Aquesta sèrie ja es va inventar amb Nissaga de Poder.
Ai, ja el sabia, aquest apunt. Però bé, si voleu veure l'última temporada de Succession, que potser és la post-Nissaga de Poder, haureu d'esperar el dilluns, perquè s'estrena aquest dilluns.
Va, deixant enrere les estrenes cinematogràfiques i les plataformes, en aquesta secció sempre trobem també una estona per parlar de música i en aquest cas, Olma de Festa, d'una gran festa, perquè la Sala Sidecar de Barcelona fa 40 anys i per celebrar-ho ha preparat una programació per aquest cap de setmana amb una festa d'aniversari, però no qualsevol festa, sinó una que s'allargarà, atenció, 40 hores.
Ininterrompudes.
Sense parar. Faltava. Quin record,
exacte,
de Sala Sidecar.
I si us pregunteu per com s'ho faran per aguantar 40 hores d'acte sense parar, perquè és una pregunta molt normal davant aquest titular que acabes de deixar, no patiu, perquè ens ho explica Roberto Tierce, i és director del Sidecar i, de fet, un dels quatre responsables que va engegar la sala ara fa 40 anys. 40 anys. Tierce n'ha parlat aquest matí i ho ha fet al magazín de Radio Estel.
Hem agafat unes habitacions a l'hotel que hi ha al costat, a l'Hotel Califòrnia, que a més té un nom molt musical, i anirem fent bacanadetes, una estoneta per descansar. O sigui, no t'estranyi passar per allà i ens trobeu en pijama i amb el raspall de dents.
I bé, no tot serà en festa, sinó que aquests actes també comptaran amb xerrades, amb exposicions, amb un podcast en directe, i com no podria ser d'una altra manera, això sí que ens agrada, amb concerts. Molt destaquen tant. En aquesta festa de 40 anys els debuts de la germana de l'Abat Vial, que la coneixem com a Mushka artísticament, o també dels valencians l'Habitación Roja, uns debuts a la sala Sidecar. Precisament el líder d'aquest grup ha explicat com es senten de poder tocar el Sidecar en un dia tan especial. L'escoltem.
Que és un lloc que hem visitat molt sovint. No sé ben bé per què no em toca mai, però no s'ha donat. I sí que som conscients de lo mític del local i del lloc i la importància dins de lo que és la música i la nit, no? En una ciutat com Barcelona que ens agrada molt, que ens encanta.
I clar, tot i que escoltant el director del Sidecar i en aquest cas el líder de l'Habitació Roja parlant al magazín de Radio Estel, se'ns pot fer la boca aigua, i explicant-ho ara també, em sap molt de greu anunciar-vos que no queden entrades per aquesta gran festa de celebració dels 40 anys, però que celebrem que passin coses com aquestes, no?
I tant, això sí, la resta d'activitats són gratuïtes i obertes i podreu assistir. Mira, i agafant el fil de la música des d'avui, ja podem escoltar el primer pensament del nou disc de Gertrudis. M'agrada quan m'agrada. El grup de la Garriga ha presentat aquest nou tema que es diu M'agrades, i on hi col·laboren Macaco i David Ros.
Gertrudis, que aquest any celebra 23 anys de carrera artística, ha trencat amb aquesta cançó els seus 5 anys de silenci, Xavi.
Molt bé, gràcies, Olma, que vagi molt bé. Ens veiem demà divendres ja.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també, si ho volen. Demà a les dues ens hi posem aquí a l'Estel Migdia. La producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara, si es queden aquí fins les 6, Joan Trias agafa el volant de la caravana. Fins demà.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Quan em mires i m'abraces, la cara de santa.